la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 330 des dels nostres inicis i 20 d'aquesta novena temporada. El gest rude e impenetrable d'aquest geni va començar a formar part de les nostres vides, de la mà del director Sergio Leone, a la dècada dels anys 60, amb films clàssics com Per un grapat de dòlars, La muerte tenía un precio i El bo, el lleig i el dolent. Més tard, entrada a la dècada dels 70 i els 80, van conèixer el personatge de Harry Callahan a la sèrie de pel·lícules Harry el Brut. Des de la seva òpera prima com a director, l'any 1971, Escalofrío en la noche, Eastwood ha realitzat més de 40 pel·lícules i ha experimentat en gèneres que van des del western, esclar, fins al drama, passant pel thriller. I el millor de tot és que bona part de la seva filmografia ha estat aclamada per la crítica i el públic. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Com a mostra del seu talent i de la seva forma de treballar, avui us parlarem d'alguns títols que han marcat la trajectòria de l'actor i director de cinema més icònic de l'espagueti western, Clint Eastwood. L'actor s'ha guanyat a pols la seva imatge de tipus dur amb infinitat de títols, encara que potser els seus personatges més recordats en aquest sentit siguin L'home sense nom, de la trilogia del dòlar, i Harry Callahan. A aquesta llista se li podria sumar una infinitat de personatges, però molt amunt en aquesta llista hauria d'estar el sergent d'artilleria Tom Highway. El sergent de ferro és probablement un dels títols d'Eastwood amb una vocació més comercial. Tot i això, el que brilla aquí per sobre de tot és l'arsenal d'acudits breus que conté el guió signat per James Karabatsos, la major part d'ells concentrats durant la primera part del metratge d'una cinta amb una estructura similar a La jaqueta metàl·lica, l'aclamada pel·lícula de Stanley Kubrick, que arribaria a les sales de projecció un any després del Sergent de Ferro. Això dota la pel·lícula d'un to còmic bastant marcat a la fase inicial del metratge i que a poc es va matisant a mesura que passen els minuts per aprofundir més en el personatge d'Eastwood, cosa que sap aprofitar molt bé l'actor per donar-li un toc molt més humà al seu personatge. The lights in the harbor don't shine for me. I'm like a lost ship adrift on the sea. We see of a heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of a heartbreak.
Take me and keep me to sea. Yes, the sea of a heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of a heartbreak.
L'any 1971, després de que la Warner comprés els drets d'una novel·la titulada Did Right, de Harry Julian i Rita Enfing, la productora va fer el propòsit de portar a la gran pantalla aquell material convertit en un thriller policíac. El llibre estava inspirat en els terribles fets que van esdevenir a San Francisco, una sèrie d'assassinats comesos per algú que es feia dir l'assassí del Zodíac, cosa que també va servir d'inspiració per la genial Zodiac, de David Fincher. En un primer moment es va pensar en actors de la talla de Frank Sinatra, Paul Newman o John Wayne per protagonitzar la pel·lícula, però la cosa no va quallar, fins que finalment algú va suggerir el nom d'Eastwood, que en aquell moment es trobava immers en el rodatge d'Escalofrío en la noche. Eastwood encaixava tan bé en el personatge que la Warner va esperar uns mesos, cedint fins i tot davant d'algunes peticions de l'actor. El film havia de ser dirigit per Don Siegel, com així va ser, i el guió havia de ser reescrit. Harry el Brut es va estrenar en el moment adequat. L'administració Nixon, Vietnam i les onades de creixements de crims als Estats Units assolien uns nivells impensables. El poble americà estava fart i Harry Callahan representava la veu de tots ells. Per fi, en una pel·lícula es posaven damunt la taula els drets de les víctimes a mans de malvats assassins. Els herois de Kelly, el tinent Kelly lidera un escamot de guerra nord-americà format per soldats una mica peculiars i apàtics, però el seu estat d'ànim canvia quan capturen un general alemany que emborratxen per treure l'informació i els hi diu que té 16 milions de dòlars a una base a França. Però per accedir al botí han de creuar les línies enemigues i Kelly, disposat a tot pels diners, traça un pla. La pel·lícula està basada en un fet real que va arribar a figurar al llibre Guinness dels Rècords com el major robatori mai realitzat. Clint Eastwood interpreta el soldat Kelly i aquesta va ser la darrera pel·lícula de l'actor abans de crear la seva pròpia productora, Malpaso. Acompanya Eastwood Donald Sutherland i Telly Savalas, que interpreta el sergent major Big Joe, sens dubte el més famós en aquell moment del trio d'actors. Quan va rodar la pel·lícula ja tenia un Oscar per l'home d'Alcatraz. Donald Sutherland és el sergent Oddball, Don Rickler és el sergent Crabgrime, Carol O'Connor és el major general Cole, Gavin MacLeod és el soldat Moriarty i Harry Dean Stanton és el soldat Wheeler. També cal destacar la banda sonora signada per Lalo Schifrin.
Darkness of my world was all cleared away. The flowers are blooming, it's a beautiful day. There's a girl with a heart as big as the sky. She's sunshine and I know why. Sunshine, all for the love of sunshine. The Lord smiled down on this life of mine and sent me the love of sunshine. Though sunshine can always make my day seem bright. Sunshine can warm up a cold, cold night. I know my sunshine was sent from above, an angel that's filled with love. Sunshine can be so warm. Now I live all for the love of sunshine, all for the love of sunshine. The Lord smiled down on this life of mine and said,
sunshine.
Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
Després de posar-se a les ordres de l'alemany Wolfgang Petersen, en la que és, sens dubte, la seva millor pel·lícula americana, En la línia de foc, Clint Eastwood va trencar per primera vegada una de les seves promeses, que mai més tornaria a posar-se a les dues bandes de la càmera. Un bon perfecte era en principi una producció que havia de dirigir Steven Spielberg amb Denzel Washington en el paper principal. No seria l'única vegada que el rei Midas cedís un dels seus projectes a Eastwood. També ho va fer als Ponts de Madison, de la que parlarem d'aquí a uns minuts, deixant palesa la bona relació que hi ha entre tots dos realitzadors. Amb Eastwood al capdavant del projecte, aquest seguia interessat en conservar a Washington, però la Warner va imposar a Kevin Costner, que en aquell moment comptava amb més popularitat. El guion de John Lee Hancock, en la primera de les seves dues col·laboracions amb Eastwood, amaga una duríssima història d'aprenentatge en un entorn de road movie amb algunes pinzellades de western. Kevin Costner mai va estar tan bé com a les ordres d'Eastwood a Un món perfecte. Pel camí queden al·lusions a un país que estava a punt d'esfondrar-se, meravelloses metàfores sobre el pas del temps i, és clar, allunyar western. Havien de passar 2 anys fins que Eastwood tornés a superar-se a si mateix amb una de les pel·lícules atemporals per excel·lència del setè art, Els Ponts de Madison, una obra de gran senzillesa i que transmet un gran amor i estima pel que narra. Per a molts va suposar un punt i a part en la trajectòria d'Eastwood per endinsar-se de ple en el melodrama romàntic, però el cert és que ja era la segona vegada que ho feia. Una de les seves primeres pel·lícules com a director va ser la magnífica Breezy, una història d'amor entre un home madur i una joveneta que va ser un fracàs comercial, tot i comptar amb una estrella com William Holden en el seu repartiment. Eastwood va recollir el testimoni de Spielberg, que va delegar amb ell per falta d'agenda. Eastwood es va reservar el personatge del fotògraf Robert Kincaid i Meryl Streep es va fer amb un personatge per al que van lluitar diferents actrius, entre elles Catherine Deneuve. Malpasso i Amblin van unir forces per primer cop i el resultat va ser més que satisfactori. La base de l'argument es troba en el llibre homònim de Robert James Waller. En ell es narra la història d'amor entre Francesca, una dona de mitjana edat i de procedència italiana, que a mitjans dels 60 va viure un intens i breu romanç amb Robert Kincaid, un fotògraf del National Geographic. Clint Eastwood va tornar a la direcció 2 anys després de la quarta entrega sobre Harry Callahan amb el genet pàl·lid, que més suposava el retrobament amb el gènere que li va donar fama i amb el que se l'associa majoritàriament, el western. Per aquest nou projecte va comptar amb un guió elaborat per Michael Butler i Dennis Wright, un tàndem de guionistes que van escriure per a ell 3 films i dels que el director només va protagonitzar i dirigir 2, aquest i Ruta Suïcida. L'argument del genet pàl·lid pot recordar el del mític western Arrels Profundes, de George Stevens, on Alan Ladd donava vida a un antic pistoler que es veia obligat a prendre les armes per defensar a una família de grangers de l'opressió d'un important ramader. I tot i que alguns qualifiquen el genet pàl·lid com a un remake del film de Stevens, el cert és que Eastwood no només evoca el clàssic, del que pren i adapta al seu gust alguns elements, però on el director aconsegueix una mirada més profunda amb el seu personatge central, jugant tota l'estona amb la seva ambigüitat. El genet pàl·lid va ser el segon western que Eastwood va convertir en una obra mestra.
Llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
Feia 8 anys que Eastwood i Siegel no coincidien professionalment, molt probablement perquè l'alumne havia agafat avantatge al mestre i Siegel realment ja no estava per a masses històries. Estem parlant de Fuga d'Alcatraz, la darrera gran pel·lícula de Siegel. Richard Tuggle va adaptar el llibre de J. Campbell Bruce, on es narrava la famosa fugida per part de 3 homes de la presó més segura dels Estats Units, Alcatraz. Basat en fets reals, el guió centra sobretot en la fugida en si. El guionista estava convençut de que l'actor idoni per donar vida al cervell del pla, Franklin Morris, era Eastwood, i el director estava d'acord amb ell. El llibret de Fuga d'Alcatraz és un dels més elaborats de la dècada dels 70, un guió que podrien qualificar com a perfecte. Don Siegel es va inspirar en part a La evasión, l'obra mestra de Jacques Becker, sobretot a l'exposició del Pla de Fuga, on tot està explicat al mínim detall amb un realisme gairebé aterridor. Fuga d'Alcatraz és una de les millors pel·lícules mai realitzades dins del subgènere carcerari, una obra mestra que funciona com un mecanisme de rellotgeria amb precisió. S'acaben de complir 20 anys d'una de les obres mestres de Clint Eastwood, la pel·lícula que el va reafirmar com un dels grans mestres del cine, Million Dollar Baby. La carrera de Clint Eastwood és tan longeva que tots han tingut una oportunitat per tornar-nos fans del director. Ha tingut alts i baixos com a actor i com a cineasta, però durant gairebé totes les dècades per les que ha passat ha deixat alguna pel·lícula que ens ha deixat empremta. Així, els que es van criar en els anys 60 o 70 han pogut enganxar-se pels seus westerns i els seus títols d'acció. Els dels 90 han pogut gaudir del seu ressorgir com a heroi de thrillers per a pares, i els del segle XXI han quedat captivats pels seus exquisits drames. Aquests darrers, sens dubte, han gaudit de Million Dollar Baby, un film que va col·locar de nou el director en el cim. Guanyador de 4 Oscar, incloent el de millor pel·lícula i direcció, la pel·lícula està protagonitzada per Hilary Swank, el propi Eastwood i Morgan Freeman. En ella, el prestigiós entrenador de boxa Frankie Dunn regenta un gimnàs amb l'ajut del seu amic Scrap. Reben diàriament la visita de Maggie Fitzgerald, una noia que vol triomfar a la boxa, però Dan no vol assumir aquest repte. Finalment, acaba convencent a l'entrenador rondinaire per donar-se tots dos una oportunitat que la vida s'ha entossudit a negar-los-hi.
Thank you.
La carrera de Clint Eastwood va començar com a actor, faceta amb la que va assolir una gran popularitat després de l'enorme èxit de Per un grapat de dòlars. Però no es va conformar amb això i va decidir donar el salt a la direcció, deixant per la història multitud de grans obres. I de vegades ha compatibilitzat les dues tasques, davant i darrere de les càmeres. Tot feia pensar que Eastwood havia decidit allunyar-se de la interpretació després de Million Dollar Baby. Fins i tot ell mateix ho havia manifestat. Però va ser aleshores quan va arribar a les seves mans un guió escrit per Nick Shane que li va fer canviar d'opinió. I menys mal que va canviar d'idea, ja que Eastwood ofereix a Gran Torino una gran interpretació donant vida a Walt Kowalski, un home una mica esquerp que s'ha quedat vidu fa poc. És, a més, una persona inflexible i poc donat al canvi que per aquest motiu no es pren massa bé l'arribada al barri d'uns immigrants asiàtics. Ni ell mateix es podia imaginar que acabaria ajudant-los. Per preparar el personatge de Walt, Eastwood canalitza altres personatges als que havia donat vida en el passat i utilitza aquests elements per crear un personatge diferent que li permet mostrar encara més aquest rang interpretatiu del que només actors de la seva talla són capaços d'oferir.
So tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now as the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino, whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long.
Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars of worn out beds. Gentle nights and a breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known, and breaks through the trees, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, a heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shatters my skin. This sparkling, your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs, travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blow and whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, heart locked in Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long.
Deixa't il·luminar per la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
Sense perdó va ser la pel·lícula que va obrir els ulls a molta gent que no veia Eastwood ni com un bon director ni com a un bon actor. A partir d'aquell moment, sobretot pels 4 Oscars que va rebre, els seus fans es van multiplicar. A mitjans dels anys 70, un guionista poc conegut en aquells moments, David Webb, va escriure el guió de Sense perdó, influenciat, sobretot, després d'haver vist una de les obres mestres de Martin Scorsese, Taxi Driver, i per la lectura de la novel·la The Surest, de Glendon Forsythe, que Don Siegel va portar a la gran pantalla l'any 1976, protagonitzada per John Wayne. Després del rodatge d'Impacte sobtat, l'any 1983, el guió va caure en mans d'Eastwood i va esperar durant 10 anys a tenir l'edat escaient per interpretar el personatge de William Money i madurar el projecte. Gene Hackman, que es va endur un Oscar més que merescut per la seva interpretació de Little Bit Daggett, Morgan Freeman, en la seva primera col·laboració amb Eastwood, transmet aquesta humanitat típica a molts dels seus personatges. Una obra mestra ja no sols del western, sinó del cine en general. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Thank you.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.